Bona tarda, és dimecres 5 de desembre del 2018. Són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El rendiment de Roberto Gutiérrez i de l'equip en general en tasques defensives no està sent l'esperat. En atac, el Sabadell està sumant més dianes i també està generant més perill que no pas la temporada passada, però en canvi al darrere no hi ha manera de frenar la sagnia de gols encaixats. Només dos partits del 15 que ha jugat l'equip fins ara han acabat amb la porteria 0. El centre d'esports té els pitjors números en defensa del seu grup amb 22 gols encaixats i Roberto avui, en el dia del retorn als entrenaments, n'ha parlat en roda de premsa. Pel canari es tracta d'errors individuals que són conscients que han de millorar, recuperant la concentració, diu, i també la intensitat de la temporada passada. Si ho fa, segur l'equip anirà més, veient la bona imatge dels últims mesos de competició. El centre d'esports segueix competint a bon nivell, tot i els molts canvis que va introduint setmana rere setmana Toni Saligrat, precisament per intentar potenciar aquest bon joc. I Roberto també ha fet referència a aquesta qüestió, pronosticant que serà una constant no repetir 11 jornada rere setmana, com està passant, per exemple, en els últims partits. Pel porter tinerfeny, tots els companys estan rendint i aquests canvis constants és la millor demostració de la gran plantilla que té el Sabadell. De seguida l'escoltem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Per segon dia consecutiu, el Roger Benet al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem a Roberto Gutiérrez, també a Ramon Verdú, exarlequinat al Castellón, la secció fora de lloc amb la curiositat dels orelluts, l'apel·latiu que rep l'afició del pròxim rival del Sabadell, i a part de tot això, per exemple, els tornejos solidaris que organitza en aquest pont el conjunt del Planadeu o el triomf ahir del Creu Alta Sabadell en vol, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol ja és als vuitens de final de la Copa del Rei, tot gràcies al solitari gol d'Hernán Pérez ahir a la tornada de l'eliminatòria contra el Cádiz, equip de segona divisió. Avui, 7 creuaments més de 700 quedaran resolts, 3 en presència catalana. A 8:15, Atlético Sant Andreu, amb 0-1 al Narcís Sala a l'anada, Girona a l'Aves, després d'empatar 2 a Vitoria, i a 9:15, Barça Cultural Leonesa, amb avantatge per la mínima pels blaugranes. Boca Juniors vol en aquests moments camí de Madrid per disputar la tornada de la final de la Copa Libertadores aquest diumenge. L'afició del conjunt xeneïse l'ha acomiadat en multitud a l'aeroport, i l'Open d'Austràlia ha confirmat la presència de Rafa Nadal. El tenista manacorí no disputa un partit oficial des del passat mes de setembre per lesió. El Barcelona d'hoquei rep a les 8 la visita de l'Igualada en partit de la jornada 12 de l'Hockey Lliga. Els d'Edu Castro buscaran una victòria que els mantingui líders en solitari. I triomf còmode d'un altre Barcelona, en aquest cas el d'handbol a la Lliga Sobal. L'equip blaugrana va escombrar el Teu Croahir al Palau amb un contundent 41-26. Xavi Pasqual va fer debutar 3 joves del filial, entre els quals el seu fill, Àlex Pasqual, segon màxim anotador d'aquest partit. I finalment, el Comitè Olímpic Internacional i Tòquio 2020 han proposat fer la marató dels pròxims Jocs Olímpics a les 6 de la matinada per tal d'evitar la calor. Els organismes creuen que d'aquesta forma els atletes rendiran a un nivell més alt.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde abans de rebre avui la Cultural Leonesa.
Bueno, allí ya fue un partido duro. Ellos jugaron con mucha intensidad y espero que no sea algo parecido. Nosotros tenemos que estar dispuestos a tener una respuesta a eso.
L'exarlequinat en la seva etapa com a jugador, Mikel Azparren, ara tècnic del Sant Andreu, que avui juga al Wanda Metropolitano.
Nuestro mensaje en la ida fue claro, el mensaje de tú a tú, el que queríamos competir, el que queríamos disfrutar y el que queríamos seguir vivos en la eliminatoria. Y yo creo que eso se consiguió, estamos muy orgullosos, pero se consiguió para algo. Y ese algo pues es ir con ilusión a este partido de vuelta y tenemos ganas que llegue para poder competirlo.
Eusebio, entrenador del Girona, vol arribar lluny a la Copa.
En el partit, des del principi, també en l'ambient, que la gent vingui a Montilivi a donar el suport a l'equip i que puguem entre tots fer algo històric per aquest club.
Bon català el d'Eusebio, per ser de la Seca, per ser de Valladolid. I un altre exarlequinat com Miquel Azparren, en aquest cas Joan Francesc Ferrer Rubi, tècnic d'un Espanyol que ja és als vuitens.
Les victòries sempre ajuden a que el jugador tingui el somriure, que tingui la confiança. Era important trencar la dinàmica, encara que sigui en una altra competició. Jo crec que era important per canviar, encara que sigui els números. I a mi avui també trec conclusions molt, molt positives d'algunes coses.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exwaterpolista del Natació Sabadell, Mercedes López, i també el pilot sabadellenc, Jordi Jané.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Sis minutets per sobre de les dues en punt, en marxa a l'Hotel Suís, encetant el programa amb el Centre d'Esport Sabadell. L'equip ha tornat als entrenaments aquest matí per preparar el duel del cap de setmana, ni més ni menys que a Castalia, al camp del Club Deportivo Castellón. S'ha exercitat el conjunt de Toni Celigrat de nou a Olímpia i tot seguit roda de premsa del porter, de Roberto Gutiérrez, el canari, que aquesta temporada s'està mostrant segurament un punt més irregular que no pas l'any passat i que, de fet, és ara mateix el porter més golejat del grup amb 22 dianes en contra. Per fer-nos una idea, l'any passat en van encaixar 29 en tota la temporada. Marc Pijuan, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Adri.
Sospito que estàs millor que els
sí,
cotxes, que ja
estem
ara mateix
escoltant
al carrer Doctor Puig. M'estava tornant boig, no sabia per on estava entrant el so, i és que tenim ara mateix un problema de trànsit just a les nostres esquenes.
Ves que no sigui Roberto, eh? Que vulgui tapar aquestes dades.
No, només faltaria. Doncs al marge de l'anècdota d'escoltar els claxons de fons a l'estudi de Ràdio Sabadell, avui ha parlat Roberto Gutiérrez, com dèiem, un porter que no és qüestió de culpabilitzar-lo només amb ell, però entre Roberto i tot l'equip en general en tasques defensives és una evidència números en mà que la cosa no està rutllant com esperava Toni Celigrat, com esperava l'afició del Sabadell, vaja, com ens havien acostumat també la temporada passada, com comentàvem ara, signant un dels millors números defensius, s'ha passat d'un extrem a l'altre.
Sí, i és un dels ítems de la roda de premsa d'avui, sobretot un parell de preguntes que personalment li he fet al porter, perquè em semblava que era interessant també conèixer una mica des de la seva perspectiva què és el que està passant a la porteria, en aquest cas també en defensa, i en general ja ho sabem que això d'encaixar gols no és només culpa de porteria defensa, sinó de tot l'equip. Una roda de premsa a peu dret, d'aquelles antigues, un Roberto amb moltes ganes de xerrar, ja ho sabeu.
No.
De fet, és una de les rodes de premsa més curtes de la història. 4 minuts i 10 segons, Adri, he tingut temps de calcular-ho tot.
Tio peculiar, Roberto, en tots els sentits.
Doncs bé, pel que fa al contingut, cal destacar això, que el cert és que Roberto està preocupat per la quantitat de gols que rep l'equip aquesta temporada, i li he preguntat el motiu, i ell ha estat molt sincer, diu que tot plegat són errors individuals.
Si no salimos todos con la misma intensidad, con las mismas ganas, con la misma ilusión, si no cometemos errores individuales forzados por nosotros mismos, no vamos a mantener la portería cero. Y el año pasado cometíamos muy, muy, muy pocos errores, prácticamente. Al final quedamos uno de los equipos menos goleados de la categoría y de este grupo por eso, porque no cometíamos errores individuales. Y eso nos está penalizando ahora. Desde que intentamos cerrar eso, ya el equipo va a cambiar, seguramente de ganar más partidos o dejar la puerta cero, que la verdad que importa mucho eso.
Importa moltíssim, i la veritat és que en 15 jornades tot just ho ha fet dos cops al Sabadell, i és un dels grans hàndicaps, una cosa que acaba condicionant i molt el rendiment de l'equip. Clar, ens fem moltes preguntes a vegades, allò de què passaria si el Sabadell deixés més la porteria zero, què hagués passat si el Sabadell hagués arrencat amb millor sintonia la temporada. Són preguntes que és futbol ficció, que deia en el seu dia Lluís Carreras, però que, clar, en el cas del Sabadell els números són tan flagrants aquesta temporada que és una evidència que l'aigua surt per aquest cantó i no per l'altre.
Sí, de fet, quan li he preguntat potser m'esperava una resposta més en el sentit de, estem intentant canviar l'estil de joc, potser un puntet, sent més ofensiu, sobretot per la qualitat de jugadors que tens al davant aquesta temporada, i el cert és que no, que Roberto s'ha limitat a dir que, són errors individuals, fins i tot remarcant el punt aquesta de que hem de sortir amb la intensitat necessària des del minut zero i tots els jugadors per tal de que no tinguem errors individuals, que és on s'ha focalitzat el porter aquest cap de setmana. De fet, aquest cap de setmana, aquesta roda de premsa, vull dir, de fet, quan li preguntàvem per si l'equip últimament, aquestes últimes setmanes, havia trobat una mica ja la clau, el fet de potser no rebre tants gols, ell deia que no tenia la sensació, que simplement el míster movia l'equip perquè aquest any toca moure l'equip, perquè hi ha moltes peces, perquè hi ha molts jugadors doncs, que val la pena aprofitar perquè estan bé físicament, i per tant doncs, la sensació és que Roberto tampoc atribuïa un canvi d'esquema, un canvi tàctic, que potser les últimes jornades l'equip defensivament estigui millor, sinó sobretot se centrava en aquest aspecte més individual de cadascú.
De seguida marxem cap a Castelló de la Plana, ja tenim un bon amic de la casa, ex del centre d'esports, però abans l'equip visita aquest diumenge a un quart de sis Castàlia, un dels camps segurament més complicats contra un rival que, això sí, a priori havia de ser dels durs i que en canvi no està rendint com s'esperava. D'això també n'ha parlat Roberto.
Sí, el cert és que ara són penúltims amb 13 punts, igualats amb el Peralada, el QE, en aquesta taula de la classificació del grup 3 de segona B. Pot semblar, o la sensació, pots dir, arribem allà, un equip tocat, podem treure fàcil els 3 punts.
Partit trampa, no?
Sí, doncs en aquesta línia és el que ha contestat Roberto. De fet, ja l'escoltarem ara avisant, que tot i que el Castelló no estigui en el seu millor moment, el camp és complicat i jugaran contra un rival també molt dur de la categoria.
Sí, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Si te adelantas y sabes llevar el paso de los minutos y jugar con eso, puede que ganes. Si no, pues va a ser muy difícil. Lo que te digo, es un campo con mucha gente. La verdad que es muy bonito, muy ilusionante jugar allí, y yo creo que el equipo va a dar la cara como lo estamos haciendo hasta ahora.
Sense cap mena de dubte que jugar amb els nervis i les angoixes del rival doncs és una de les claus quan jugues contra un equip de la part baixa. Com dic, d'aquí a no res saludem a un dels integrants d'aquest Castelló i que m'expliqui l'altra versió dels fets, però abans el Sabadell, una cosa important que va fer la setmana passada contra l'Hércules és continuar sense despenjar-se de la part alta de la classificació. Aquí, en una situació que, home, no tens a tir perquè és a més d'un partit la distància respecte al playoff, però sí que no quedes despenjat a més de dos partits de distància, a més de 6 punts, ara mateix són 5, i per tant, la pregunta del milió quan veus que estàs aquí flirtejant amb la part alta. Es parla de playoff, no es parla de playoff?
Bueno, jo crec que Robert és un tio prudent, ja el tenim clitxat d'aquest any i mig que és aquí a la ciutat. Li hem preguntat directament, ell ha contestat doncs ràpid, dient que no, que de moment no es pensa en playoff, que a poc, i com diria un bon amic tal Cholo Simeone, partido a partido.
No, yo creo que está muy lejos, yo creo que hay que seguir en esta dinámica, como te digo, de ir a ganar partidos como estamos haciendo, de seguir luchando, de seguir trabajando, de mejorando, y eso llegará poco a poco, con el paso del tiempo.
Doncs un Roberto que avui ha comparegut en roda de premsa després de l'entrenament matinal. Abans, entre aquest entrenament i la roda de premsa, hauríem de dir que hi ha hagut una foto d'equip amb la gent de la Creu Roja Sabadell, encapçalats pel seu president, un bon amic d'aquesta casa, en Josep Massip.
Tot plegat aquí al matí,
sí, Tertulià, i que ens escolta, ho sabem tot sovint. La foto era en el marc de la campanya de recollida de joguines anual, que per aquestes dates ja comencem a escoltar que el Sabadell sempre hi col·labora. De fet, ho fa amb l'eslògan "Marca un gol en favor de la infància", doncs avui hi ha hagut aquesta foto amb el Sabadell i també amb Creu Roja Sabadell. Vaja, l'objectiu és que els aficionats arlequinats doncs puguin acostar-se a la nova Creu Alta per portar doncs joguines. Ho marquen una mica, han de ser noves i no sexistes ni bèl·liques, d'acord? És el que demana el club, que entenc que d'aquí no gaire doncs també tindrem una nota oficial, a la xarxa segur que també se'n fa de ressò, però vaja, ja us ho podem avançar, que això ja està en marxa. Podeu portar joguines, si ara ens esteu escoltant i ja teniu ganes de fer-ho, doncs mira, podeu portar ja, i fins al 12 de desembre a les oficines de l'estadi.
Doncs queda claríssim, i de fet el pròxim protagonista era un dels implicats en aquest tipus d'històries solidàries quan jugava aquí al Centre d'Esports Sabadell. El partit a un quart de sis, com venim recordant al llarg de tota la setmana, Castàlia, aquest Castelló en Sabadell. Gràcies, Marc.
Fins ara.
Marxem a Castelló de la Plana.
Portes giratòries.
Mig minutet mal comptat i un quart de tres de la tarda. Feia 7 anys que Sabadell i Castelló no coincidien. Malgrat tot, la llista de jugadors que han passat pels dos equips és llarga. També la d'entrenadors, per exemple, des de Ramon Moya, Jordi Vinyals, Paco Herrera, José Luis Oltra o Quico Ramírez, fins als Diego Carrillo, Héctor Simón, Pepe Castell, Xavi Molist, Òscar Ullés, Juvenal Itjogo, Joaquín Villa, Tarik Spezzi, Gaisca Saizar, Fito Miranda, Miki Martínez, Miguel Ángel Lozano, Raúl Rodríguez o l'ara arlequinat Néstor Querol. De fet, Néstor, nascut a Castelló. Avui, això sí, ens quedem amb Ramon Verdú.
Ramon. Ramon Verdú és un autèntic rodamón del futbol. El lateral esquerrà andalús ja ha passat per aquesta secció com a ex del Sabadell que jugava la temporada passada a l'Ontinyent i podria fer-ho també en un altre rival de la Lliga, el Lleida Esportiu, on hi va ser la campanya 2011-2012. Just abans va debutar a segona B al Lorca Atlético i després de passar pel camp d'esports va defensar la mateixa categoria les samarretes del San Fernando, el Gimnàstic de Tarragona, una temporada i mitja, el Marbella i el Pontevedra. El de Jerez de la Frontera va aterrar la nova Creu Alta la campanya 2016-2017, disputant un total de 32 partits i anotant un gol contra l'Eldense. Això sí, amb unes quantes assistències a pilota aturada formant part de les anomenades aerolínies andaluses, Verdú centrant corners i el central Manu Torres rematant-los. La resta del camí de Ramon Verdú ja ens el coneixem. De Sabadell van a parar al Clariano d'Ontinyent i des d'allà, aquest estiu, a Castàlia. De moment està sent peça clau al Castellón amb 12 partits disputats, els 12 com a titular i 11 dels quals completats sencer. Suma més de 1.000 punts i ja ha vist porteria un cop contra l'Espanyol B. De fet, Verdú gairebé ha jugat sempre allà on ha estat. Així s'explica que acumuli ja 269 partits a segona B, dels quals només 9 com a suplent. La resta, tot sortint a l'11 titular.
Més de 1.000 minuts ja aquesta temporada amb la samarreta dels orelluts. Ramon Verdú, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Lleida, Nàstic, Sabadell, et fa res que et pregunti en català o canviem d'idioma? Com et vagi bé a tu?
Bueno, yo más o menos lo voy entendiendo, como he dicho más de una vez.
Doncs si no canvio, si hi ha alguna cosa que no l'entens, cap mena de problema.
Vale.
Aquí a Sabadell, la temporada passada ens vam fartar d'empatar gairebé cada setmana i per tant entenem la sensació que podeu tenir allà. A Castellón, com esteu vivint això de ser els reis de l'empat?
Pues nos ha costado bastante porque que terminamos los partidos y era muy, muy difícil el sacar los tres puntos. Entonces, bueno, también había otra valoración de que no perdías, pero en esta liga donde el empate solo vale un punto, es complicado, no está allá abajo.
Una circumstància curiosa que ha deixat el que portem de Lliga al voltant del que dèiem ara. Sou penúltims, classificats, però sou dels equips que menys minuts heu anat per darrere en el marcador. Que això, clar, quan un veu el Castellón que està empatat amb l'últim i diu, però com pot ser que hagi anat tants pocs minuts per darrere en el marcador? Clar, tants empats és el que passa, no?
Sí, claro, es lo que te digo. De los empates, muchísimos partidos creo que lo teníamos que haber sacado los tres puntos, pero bueno, estábamos en la dinámica de que no metíamos las ocasiones que teníamos y a lo más mínimo que nos hacían nos empataban y ya no, pues bueno, nos costaba hacer otro gol. Y bueno, esa es la dinámica que hemos llevado durante gran parte de la temporada y bueno, ahora pues estamos buscando intentar sumar de 3 en 3 porque si no es muy difícil salir de ahí.
El Castellón acaba de pujar, però el projecte era ambiciós a l'estiu. El repte era estar a la part alta. Com està digerint el club, els jugadors, vosaltres, l'afició, el fet d'estar lluitant a la part baixa?
Bueno, la afición, la verdad es que es impresionante. Siempre el campo está casi lleno, animando. Y bueno, normal que ellos pues, expresen su desconformidad con los resultados obtenidos. Porque encima, bueno, la plantilla se renovó entera y, bueno, se le tenía mucho afecto a los jugadores que estaban aquí. Pero, bueno, a pesar de eso, ellos no paran de animar y, bueno, pues como nosotros, intentando pues salir lo antes posible de ahí abajo.
Ramon, de cara a aquest diumenge és pont i no sé si això restarà una mica de gent o no, però és que de normal Castàlia dona gust visitar amb tantíssima gent que hi va. Esperem també el mateix pel Castellón Sabadell, que hi ha gent bien a la graderia?
Sí, seguro, seguro. Yo creo que no sé si a lo mejor 9.000 es lo mínimo que han venido al campo, es decir, que siempre se presenta, siempre se casi lleno y yo seguro que esta semana pues más o menos estarán en esos números.
Pels que no hagin vist encara el Castellón jugar aquesta temporada, ho comentàvem, no?, també ara, el fet de ser un equip molt difícil de batre, però a qui li costa també molt de tirar endavant els seus partits. Què diries, què destacaries més d'aquest primer terç de Lliga del vostre joc?
Bueno, no, nosotros hemos hecho la mayoría de los goles balón parado y bueno, la verdad es que no hacemos fuerte en ese aspecto y tenemos que seguir en esa dinámica, aparte de bueno, de aprovechar otras situaciones para marcar, pero bueno, el balón parado yo creo que es un arma peligrosa nuestra.
En una situació així també, el que és clau és mantenir els nervis a ratlla, no? Que a vegades un està jugant amb el marcador en contra o sabent que té la necessitat de guanyar i no sé si tens la sensació que això el rival ho sap, de dir, anem a intentar jugar amb els nervis d'aquesta situació un pèl tensa.
Sí, bueno, es normal también, evidentemente. Cualquier equipo sabe que va tanta gente al campo y que no está en una buena situación, pues bueno, pues intenta jugar con eso, pero nosotros tenemos más fama que nuestra afición a lo más mínimo está animando, siempre está apoyándonos y bueno, en casa nos hacemos muy fuertes gracias a ellos.
Del Sabadell que has vist fins ara, que quin tipus de rival esperes?
Bueno, el equipo de Toni más o menos me he enfrentado muchos años a él, o yo me he enfrentado muchos años a él y más o menos él tiene su estilo. Con un equipo compacto, con mucha altura, con mucho músculo y donde él sí que trabaja mucho el balón parado, le da mucha importancia y bueno, con un juego más directo que combinativo. Entonces, bueno, más o menos el Sabadell tiene jugadores para la perspectiva de juego que él tiene, aunque sí que es verdad que aparte de eso tiene muchísimas individualidades y jugadores muy importantes en la categoría que en cualquier momento te puede desequilibrar el partido.
Tu fa un parell d'anys que vas estar aquí a Sabadell, ara que ha passat ja aquest temps, que has passat per l'Ontinyent abans d'arribar ara a Castalia, com recordes el teu pas per aquí pel Sabadell?
Bueno, yo dejo, tengo la suerte de que donde voy dejo muchos amigos, porque no me cuesta, ¿no?, hacer amistades y la verdad es que pues con mucho cariño, aunque la temporada no fue buena, con muchos entrenadores, con muchos empates y la verdad es que fue un poco en ese aspecto, pues, no puedo decir desastre conforme llegué, ¿no?, con la ilusión que llegué y el objetivo que teníamos, pero la verdad es que con mucho cariño y bueno, tuve que salir de ahí, al final le di un paso adelante Ontinyent, que casi hacemos playoff, pero a pesar de eso y a pesar del verano difícil que pasé, le guardo mucho, mucho cariño al club.
Per cert, una curiositat, perquè tu aquí entrenaves a un equip i recordo que cada cop que venies per aquí després, o la vegada que vas venir amb l'Ontinyent, tenies a la gent de l'equip del futbol base del Sabadell que venien a veure't, que et tenien com a referència. I a més és una cosa que t'agrada, que ara que parlàvem el tema de recollida de joguines, de temes així més socials del club, sempre estaves implicat. Allà a Castellón també tens aquell coquet d'entrenar algun equip de la base, o no, la part Ramon Verdú entrenador, com la tenim?
Pues mira, la verdad es que sigue viniendo los padres, los niños, donde voy a jugar sobre la zona de Cataluña, se desplazan, vienen al hotel a verme, siguen llevando pancartas a los partidos y mantengo esa relación con ellos durante todo el año. La verdad es que es muy bonito la relación que formen llevando ese Benjamín, que las mantengo. Y bueno, aquí en Castellón ahora en enero voy a empezar una parte de tecnificación con otro compañero para hacer algo aparte de lo que hacen los jugadores en el club, ¿no?, un poco más específico, porque bueno, estaba pendiente también que iba a hacer un match, al final no podía hacerlo, entonces bueno, pues a partir de ahí voy a entrar en la tecnificación.
Doncs segur que va molt bé el tema de la tecnificació, perquè experiència tens de sobres i per la gent d'allà de Castelló tenir algú com un jugador de la primera plantilla del Castelló, donant-li un cop de mà també en la tasca formativa, segur que ajuda. Ramon Verdú, dèiem abans d'Eusebio Sacristán, de l'entrenador del Girona, que déu-n'hi-do, és de Valladolid i parla el català molt bé. Aprovat, eh? De la propera vegada alguna paraula t'arrenquem en català segur, i això que ets de Jerez de la Frontera. Una abraçada, ens veiem diumenge a Castalia, a Castelló.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Fora de lloc, amb Marc Pijuan.
Té mèrit, Marc, a vegades que sempre parlem del tema del català perquè algun company de vés a saber quina ràdio o algun club fa fins i tot una mica de mandra de parlar del tema, però amb el tema de les preguntes en català, entrenadors catalans, etc., sempre tenim aquest punt polèmic. Doncs tenia un Eusebio que et parli en català, tenia a gent que han passat per aquí un parell de temporades i que no hi ha cap problema, que ens entenem, que si no canviem sobre la marxa, la veritat és que és d'agrair, un punt menys de naturalitzar aquesta situació. Martín, cap a Castelló.
Va, som-hi.
Anem, com anem? Amb cotxe?
Anem a visitar el Ramon.
El Ramon, sí, home, segur sí. Que ens obre les portes de casa segur. Seva, segur.
Sí, un fora de lloc avui també xulo, marxem fins a Castelló. De fet, ens estrenem, perquè la temporada passada no hi vam anar, òbviament.
Sí, clar, és veritat, és veritat.
era la, el Castelló pujat aquest any. Per
hem
tant,
anat a Vila-real, que queda molt, molt a propet, però no...
València,
no,
bueno,
sí, sí,
per allà,
sí, és veritat, és veritat.
Però primera vegada que anem a Castelló, prop de 300 quilòmetres, amb 2 hores, 3 quarts i plantes, com sempre, amb un parell d'hores, en Sergi també ho fa, hem d'anar a l'estadi municipal de Castàlia, al carrer Osca sense número, ho dic per si...
Curiós, carrer Osca.
Anat, sí, carrer Osca sense número, i allà el Sabadell jugarà contra el Club Deportivo Castellón.
Estem parlant del Castellón i em tires sí. L'himne de Riego.
Sí, sí, i no m'he equivocat. Això
és l'himne de quan sona aquest himne.
L'himne de la
República.
Ah, sí, sí.
No, que m'he equivocat.
Que
no,
li preguntin
no.
Algun tenista que es va quedar a quadres quan sí. Va veure aquell himne. És veritat, és veritat.
És el bo, és el que volíem tirar. És
l'himne
sí.
De la Segona República.
Sí, i té una explicació, perquè... A veure, relacionada amb el Castelló, òbviament, eh? Si busquem a la seva web, trobem que l'any de fundació del club va ser el 1922. Uh-huh. Ara bé, si ens endinsem una mica més en la història, trobem que abans del Castelló va existir el Club Deportivo Cervantes, fundat l'any 1919, i que és el germen, per dir-ho uh-huh. Així, permet-me aquesta expressió, del que tres anys després seria el Castellón. És a dir, el 1919 es funda aquest Club Deportivo Cervantes, que és doncs, l'equip del qual després neix i es funda el Castellón actual. I per què posem aquest himne de la República? Doncs perquè aquest Cervantes vestia amb la samarreta tricolor republicana, ja que els treballadors que formaven el club tenien el suport del Centro Republicano de la Plana. Per tant, doncs una mica doncs, per quedar bé amb la gent que els ajudava i que formaven el club, doncs ells vestien amb la tricolor.
Doncs mira, no és nou, perquè aquí a Sabadell, per exemple, sí que vam tenir algun equip com els republicans, que de fet a la zona de la Creu Alta encara hi ha algun talleret que diu allò de que els republicans, que és on jugaven al seu dia i que no existeix des de fa la tira d'anys al camp de futbol dels republicans. Malauradament, amb el tema de la guerra civil, doncs més d'un club es va perdre pel camí i, evidentment, amb el franquisme no hi havia cap equip aquí a Sabadell ni enlloc que jugués amb la samarreta tricolor. Però clar, aquest sí que, com comentes, això va ser en els principis, després va anar derivant cap a un altre dia i el Castellón com a tal ha perdurat en el temps i no aquests clubs que dèiem ara que van ser, no diré testimonials, però sí de fa dècades i dècades i dècades. El Castellón ha arribat avui dia.
Segurament tinc la sensació que potser si parléssim amb algú que coneix molt bé la història del Castellón diria, bueno, potser són clubs diferents, però la idea és que, home...
Sí, el futbol de Castelló estava lligat, també.
Correcte, neix d'allà i de fet així és el que hem trobat. El 1922, com dèiem, és quan passa a denominar-se Club Deportivo Castellón, perd els colors tricolors de la vestimenta, però els canvia per uns altres també allò molt llampants. Seria el verd per la gespa de l'estadi, el taronja per la fruita de les taronges i el blau pel mar. De fet, una samarreta que era verd, taronja i blava és la que van col·locar el 22 quan es va acabar el tema del Cervantes.
És brutal, eh? O sigui, la combinació de colors no em faig la idea,
De fet, era tan policromada, i així ho diuen els llibres d'història, que no va ser senzill trobar samarretes d'aquest color.
Home, tu diràs.
Com ho podria ser ara, que ho encarregues i segurament ho fan en un moment. En aquell moment no ho van trobar tan senzill per poder fer aquestes samarretes.
Sí, però tindries un punt a favor, Tu imagina't que jugues amb els colors verd, taronja i blau. No hi ha cap equip que vesteixi com tu.
No, això segur que no.
No cal ni fer segona equipació, o sigui...
Això segur que no. En tot cas, bé, va durar poc i després d'aquesta samarreta ja van anar a l'actual blanca i negra o l'albinegra, que és com li diuen ells. Ara bé, Adri, si jo et pregunto com se'ls coneix als aficionats del Castelló, crec que no tindríem dubtes, oi?
Orelluts.
De fet, el seu himne, hi trobem aquesta frase. És una part de l'himne, eh?
Sí, sí, sí. Ja és molt nou, també, no?
Sí, sí, la sintonia, l'àudio és d'ahir.
És de traca, sí.
Doncs bé...
Fa temps que no fem el karaoke, per cert, dels himnes. No, bueno, deixem-ho estar, que aquest me'l sabria.
Jo t'he escoltat cantar-la,
sí,
per tant, endavant.
Millor
jo...
que quedi a la redacció, sí.
No he portat la lletra, però si tu la vols cantar... No,
deixeu, que vagi sonant de fons, però ja està, sí, que vagi sonant.
Doncs bé, si anem al canal de televisió del Castellón, hi trobem part de l'explicació d'aquest del pam-pam orellut. De fet, anem a la primera explicació d'aquest orellut.
Ser orellut en Castellón no es un insulto, sino todo lo contrario. Orellut, orejudo en castellano, es como se denomina al seguidor de fútbol del Club Deportivo Castellón y es un apelativo que viene de lejos, concretamente de los años 20, mientras el grito de guerra, el Pampa Morellut, tiene que ver con dos historias entremezcladas pero que convergen en un mismo punto. Por un lado tenemos a la primera gran figura del fútbol castellonense, Pepe Alanga. Su importancia dentro de la historia albinegra es tal que los rivales no decían que venían a jugar contra el Club Deportivo Castellón, sino contra el equipo de Alanga. Pepe Alanga jugaba de portero y como mascota solía poner detrás de su portería un elefante de ébano que le había traído su hermano tras participar en la Guerra de África.
Boníssima, la història.
Doncs ja sí. Tenim una de les explicacions. Llavors el que diuen és que l'afició, quan doncs, feia una bona aturada al Pepe Alanga, doncs, li deia Orellut pel fet de que tenia l'elefant allà darrere, i l'afició, molt bé Orellut, molt bé Orellut.
Sí.
En aquell moment...
No, no que tingués els orelles grans, el bo d'en
no.
Pepe Alanga, sinó que tenia allà darrere... Oh, és curiós, també. És,
De fet, es veu que quan ell feia una bona aturada, anava a tocar aquest elefant.
Saps? Ah, sí, que era supersticiós.
Sí, era una mica de superstició, llavors, clar, la gent... Era un gràcies al porter, però també a l'elefant, de molt veure
lluny. O sigui, com un talismà, vaja,
correcte,
al final.
Correcte.
Són coses que a mi m'encanten, del futbol d'altres èpoques. Això avui dia s'ha perdut una miqueta,
De fet, t'encantarà més el segon protagonista que et porto, perquè aquest sí que té les orelles grans, i ja veuràs com ho diuen ells, i ja veuràs com ho intenten explicar. Recordem que és la televisió oficial del Castelló, i ho intenta explicar, se'n surt prou bé, però té un punt de malícia al que ara explicarem. Escoltem-ho, va.
Por otro lado, tenemos a Jaime Varella, el joven impulsivo aficionado al fútbol, con unos más que generosos pabellones auditivos. El tal Varella solía ver los partidos del Castellón junto a la banda, y para animar a los jugadores daba dos palmadas, pam pam. Un grupo de jóvenes aficionados, con ganas de juerga, para pasárselo bien, se ponían detrás suyo, y cuando éste daba las dos palmadas, pam pam, ellos gritaban al unísono, ¡Orellut! Para no descubrir su mofa, se escudaban diciendo que se referían al elefante que tenía el guardameta Alanga detrás de su portería. Luego le añadían coletillas porque era muy sencillo hacer rimas en valenciano con el participio Orellut, al modo de Pam Pam Orellut, el Valencia ha perdut. Y de este modo surgió el Pam Pam Orellut como grito de guerra.
Doncs m'ha encantat.
Tenim una altra explicació.
Com era, dos grandes pabellones auditivos.
Sí, sí, de fet ho he apuntat, Más que generosos pabellones auditivos, li fan dir. I que els del darrere, doncs, en torno de mofa...
Una mica de bullying, no? També, pobre aficionat.
Sí,
allà,
la sensació...
Pobre home.
La sensació... De fet, t'he portat una imatge en el qual podem comprovar que certament tenia uns bons pabellons auditius.
Sí.
El Jaime Varella.
És en blanc i negre, però sí, déu-n'hi-do, sí, bona orella, sí.
Doncs ara ja sabem, d'on ve aquest crit de guerra, aquest pam-pam orellut, que a més doncs, també és part de l'himne i és part de la història, com hem escoltat. És un reportatge que dura 14 minuts, és xulo, per si algú el vol anar a buscar a la xarxa, si busqueu allò, història del Pam Pam Orellut.
Sí, gairebé posant Pam Pam Orellut ja pots trobar-lo relativament senzill a través de les xarxes socials.
Correcte. Doncs va, una mica de història que m'ha fet gràcia doncs, recordar-ho i portar-ho i sobretot també entendre el motiu de per què se'ls coneix com a Orelluts i aquest Pam Pam Orellut que també és singular i que ara ja en tenim l'explicació, a més doble explicació i també simpàtica.
Això sempre, per exemple, en el tema dels culers del Barça, sempre hi ha hagut més d'una explicació, deien allò de l'última filera de les cors que es veien els culs per darrere, etc. Però sempre hi ha hagut moltes versions al voltant d'aquest.
Aquí ho han matat amb dues.
Sí,
no sé si n'hi ha més, però
per
des del club ho han matat amb
i dues molt interessants. La veritat és que molt de llegenda.
I documentades, per
tant, s'entén
que
bé, 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 en fotografia
tenen part de raó.
Anem al Departament de Meteorologia de Ràdio Sabadell?
Vinga, va.
Diumenge a la tarda.
T'he de dir que pots portar banyador tu, Adrià, em sembla, perquè màxima de 21 graus.
Buf, mates.
Mínima de 10. De fet, banyador segur per tirar-te l'aigua.
Però 9 de desembre, 21 graus, això sí. Ja està prohibit.
Sí, sí. Òbviament al matí no, quan us lleveu doncs, 11 graus, o potser quan arribeu allà 11-12 al matí tindreu una temperatura més baixa, fins i tot quan sortiu d'allà potser cap allà a les 8 ja haurà baixat una mica,
sí,
però
sí.
A les 2 del migdia quan estigueu dinant amb el vinet i tot plegat 21 graus, així
vinet.
Ojo, que no us pugi massa.
Ja dic jo el vinet, ja te l'explicaré. Dilluns quan torni de Castàlia ja t'explicaré jo el vinet.
Com sempre, marxem amb les sensacions dels que viatgeu aquest cap de setmana cap allà, sempre us demano una paraula. Jo t'he de dir que amb en Sergi no havíem parlat res de la secció, per tant, ara quan l'escoltem ja ens n'adonarem, ho direm bé, de la importància potser del que hem explicat en aquest inici. De fet, ara l'escoltem. Després et demano la teva, Adri, va.
Hola Marc, hola Adri, avui arriba el dia de tornar a recordar una paraula amb motiu de la visita del Centre d'Esports Sabadell. Avui seria un bon dia per recordar tota la història que hi ha en els duels entre el Castellón i el Sabadell, duels històrics. Seria un bon moment també per recordar algú tan estimat d'aquesta casa com és l'Aisa Montilla, una seguidora orelluda de tota la vida. I precisament avui, ja que no recordarem ni els arrossos del Port de Grau ni res que tingui relació amb el menjar, em quedaré sobretot amb el crit de guerra. No és només una paraula, és tot un crit de guerra, ja n'hem parlat molt, però és evidentment que el que més recorda quan toca visitar el nou Castàlia és això. Pam, pam, orellut.
Doncs mira, ara ja sabem, a més, d'on ve aquest crit de guerra, Adri. La teva sensació?
Això de no parlarem de paella, ho diu el Sergi. Jo la paraula que havia triat era paella. I doncs espero que hi hagi una paella. El vinet no, te'l perdono, però la paella, ja que baixem a Castelló, jo ja he demanat, de fet, la meva sol·licitud de, si cal, anem una horeta abans. I anem amb temps, que podem arribar i muntar com Déu mana i no com el Lleida Esportiu ens deixa, per exemple. O sigui, amb temps podrem entrar a Castàlia per fer-lo, però encara que sigui a la una, la meva paraula és paella.
Doncs vinga, pam, pam, orellut i paella, les frases o amb els conceptes que es queden l'Adri i en Sergi abans de viatjar aquest diumenge cap a Castelló.
Prepara't que d'aquí a dues setmanes ve Egea de los Caballeros, que tindràs feina. Hòstia. I que oh, 21 Déu. Graus sí que te'l signo Egea de los Caballeros el 22 de desembre. Que vagi bé, Marc, fins ara. Publicitat i a la tornada, per exemple, hem de parlar de gestos solidaris al futbol de casa nostra.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil t'ho durem a casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miquel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
A les botigues de joguines del grup Marrades Cartoys volem que visquis un Nadal de somni. Per això, romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrades Cartoys. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida. A Bisbe Ruano i Pi Maragall.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Nou minuts per sobre de 2:45 de la tarda. Hem creuat l'equador del programa d'avui, del dimecres 5 de desembre del 2018. Anem a parlar de diferents històries relacionades amb el futbol de casa nostra. D'entrada, en futbol femení i amb el Sabadell femení, que ha caigut al desè lloc de la Lliga Preferent amb 12 punts per culpa de la derrota per 1-0 al camp del Manu Lanzarote. El conjunt terrassenc va gaudir de més possessió, de més ocasions, sobretot perquè, en part, les arlequinades van jugar un pèl angoixades per la mala dinàmica que arrosseguen, especialment a partir de l'1-0, i és que porten ja un mes amb aquests 12 punts que comentàvem i no hi ha manera de redreçar el rumb. Són 4 ja les derrotes consecutives del femení del centre d'esports i Àngel Codina, l'entrenador, creu que encara són a temps de complir amb els objectius que s'havien fixat abans de no pas replantejar-se la història.
Ens queden 2-3 jornades per acabar la primera volta i quan un cop acabi la primera volta sabrem realment
quines capacitats té l'equip i fins on i quines són les aspiracions reals. Ens havíem marcat un objectiu ambiciós a principi de temporada, però al final la competició és el dia a dia i veurem si estem a l'alçada o no. Però encara estem amb temps per remuntar aquest vol.
La preferent femenina descansa aquesta setmana i en el cas del Sabadell femení reprendrà la vinent amb la visita al camp del Vic Riu. Primer i a segona catalana, la sabadellenca va aconseguir un valuós punt, un valuós empat al camp de les franqueses, que tot i això no li permet abandonar la penúltima posició. L'equip taronja va capgirar un marcador en contra a la segona part, però la victòria es va veure frustrada per un gol local a tan sols 6 minuts pel final. El tècnic Jesús Rueda, Betis, oblida fantasmes del passat i després d'aquest 2-2 es marca un objectiu muy claro.
El sábado, a pesar de todas las bajas, el equipo a mí me demostró que está conmigo y la verdad que yo estoy con ellos y yo creo que de momento no se va a hacer ningún cambio. Y bueno, vamos a seguir y vamos a luchar por el objetivo, que el objetivo de principio de temporada es la salvación.
El Sabadell B, en canvi, va veure com perdia un altre partit a Olímpia, va caure contra el Vic Riu, primer jornada per oblidar del filial del centre d'esports que va deixar escapar 3 punts més, tot i signar un bon partit. L'únic gol de l'enfrontament, per cert, va ser en un possible fora de joc dels usonencs. La falta d'encert, però, el segueix condemnant setmana rere setmana, segons Pablo Becerril, el tècnic del Sabadell B.
Un dels tants que ens ha passat. Una única ocasió del rival, cap a dins, i les nostres doncs, ara mateix no entren. I ja està, l'explicació és aquesta, que hem fet un partit sincerament molt, molt bo, però els partits es guanyen a les àrees, i a les àrees no són millors que els altres, i això és el que marca la tendència últimament de l'equip.
Aquest cap de setmana, jornada de descans per tots dos. Això sí, la sabadellenca jugarà un partit entre setmana per no perdre el ritme de competició.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I l'Escola de Futbol Planadeu organitza durant aquest pont dues cites solidàries demà. Els equips alevins, infantils i cadets de futbol femení del club aprofitaran que hi ha aturada, que és un dia festiu, per fer d'anfitrions d'un campionat organitzat amb un únic objectiu, el de recaptar fons per la causa de l'Hugo. Si recordeu, un nen sabadellenc que necessita calés per operar-se de les dues oïdes. De fet, ja ha estat protagonista d'altres esdeveniments esportius a la ciutat. Això demà, dijous, dissabte, al Municipal de la Plana de Can Déu serà l'escenari d'un torneig masculí per a alevins per fomentar la recollida d'aliments per les famílies que més ho necessiten. Antonio Sete és el president del Planadeu. Antonio, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Com sorgeix la idea, el Planadeu, d'aprofitar aquesta aturada de les competicions per fer aquestes dues cites benèfiques?
Bueno, cada año solemos hacer unos torneos de Navidad, siempre benéficos, y este año ha sido el Isaac, el coordinador de Fútbol 7, y Raúl, que es el coordinador de Fútbol 7 femenino.
Comencem pel primer cas, pel de futbol femení, durant tot el dia de demà a la Planada, de 9 del matí a 8 del vespre, tot per donar-li un cop de mà a l'Hugo, a un nen d'aquí de la ciutat que ho necessita.
Sí, sí, vamos a hacer un torneo benéfico para todo lo que se recaude será para ellos. Pondremos colchonetas hinchables también para los niños, haremos sorteos, está previsto sortear balones, cestas de Navidad, todo lo que está enfocado para poder ayudarlo a él.
Qui vindrà demà? Quins equips jugaran aquest torneig, més o menys, així per sobre?
Viene Mercantil, viene Sabadell, vienen de Capachó, vienen varios equipos. En total, vienen 17 equipos.
Déu-n'hi-do. Dissabte serà el torn dels alevins, durant, en aquest cas, el torn de matí, i amb el Sant Feliuenc, el Cardedeu, el Rubí, el Sant Celoni com a convidats. També equips de la ciutat, com deies ara, amb el Can Rull, Rómulo Tronchoni o el Mercantil. Encara que la sensació és que, Antonio, els participants és el de menys, no? Que el que importa al final és donar un cop de mà, ja sigui a l'Hugo demà o, en aquest cas, dissabte, per recollida pel recapte d'aliments.
Sí, lo importante es que se mueva el tema de la recogida de alimentos y que venga gente por aquí de la ciudad o que vengan equipos de alto nivel. Pero lo importante más que nada es el objetivo que tenemos que conseguir.
Què suposa a nivell d'esforç, d'organització, de logística, fins i tot, per un club humil com el vostre, com el Planadeu, encadenar pràcticament de forma seguida dos tornejos d'aquest tipus?
Bueno, pues he dicho, tenemos gente muy sacrificada por el tema de esto de los dos torneos de solidarios y son horas de dedicación, muchas horas de dedicación. Llamar al club, que se comprometan, que vengan, organización, tema de coordinación de todo esto, pues no es fácil.
M'imagino que, i amb això ho remato pràcticament, Antonio, crida ja no només al barri de la Planada, a la zona nord de la ciutat, sinó a tot Sabadell, no? No sé quanta gent espereu a la Planada, al municipal de la Planada Can Déu, tant demà com dissabte, però d'aquells dies que toca fer una crida massiva perquè vingui com més gent millor.
Exacto. Lo importante es que venga gente, tanto para de alimentos solidarios, que vaya trayendo lo que siempre se suele traer, azúcar, aceite, cosas para alimentos no perecederos, como mañana para apoyar a Hugo. Es importante el tema de Hugo.
Doncs un cop de mà que tots hem de fer per conscienciar-nos i per solidaritzar-nos amb aquesta causa. Bona feina des del Planadeu, enhorabona per la idea, que la veritat és que calen més com aquest gest solidari que comentàvem per partida doble. Antonio Sete, president del Planadeu, una abraçada, que tot surti rodó, que vagi molt bé.
Bé, muchas gracias.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil t'ho durem a casa.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
A les botigues de joguines del grup Marrà Descartois volem que visquis un Nadal de somni. Per això romandrem obert els dies 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre. Botigues de joguines del grup Marrà Descartois. Som a Mollerussa, Tàrrega, Balaguer, Fraga, Sabadell i a Lleida. A Bisbe Cuano i Pi Maragall.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
2 minuts i mig, va sobre de 3:15 de la tarda, per tant, tram final de programa. Parlem ara d'handbol i del Creu Alta Sabadell, que va guanyar ahir per 37-29 al Granollers C en el partit avançat de la jornada de la Lliga Catalana. Els arlequinats sumen una única derrota en els últims 9 partits que han jugat i s'han plantat ja al tercer lloc, ara, a l'espera del que passi a la resta de jornada, que encara s'ha de disputar, amb 16 punts, a 2 del segon i a 3 del líder. Un dels més encertats ahir va ser el central Isidre Campanya. Què tal, com va la cosa, Isidre?
Hola, què tal? Bona tarda. Bé, molt content.
El marcador d'ahir, amb un triomf per 8 gols de diferència, va ser contundent. No sé si les sensacions van anar en la mateixa línia d'aquesta contundència.
Doncs no, la veritat és que va ser tot el contrari. Vam aconseguir trencar el partit cap al minut 25 de la segona. Vam estar tot el partit intercanviant distàncies de 1 o 2 gols. Va ser un partit molt, molt xulo, molt disfrutat. Sí que és veritat que al final vam aconseguir trencar-ho, i menys mal perquè patien, i una derrota a casa ens hauria fet mal.
Clar, a més veníeu d'empatar la pista del Cué, un puntet que es va escapar a l'illa Diagonal, i que entenc que també era un toc d'atenció, no?, de cara a aquest compromís.
Sí, exacte, un punt que més és or, és or. La lliga està molt apretada, qualsevol equip et pot fer mal, però la veritat és que el Calella i el líder, ara mateix el Banyoles, estan molt, molt durs i fan moltes jornades que no deixen cap punt. I fa molt mal perdre un punt pel camí.
L'altre dia parlàvem amb el tècnic, amb el Sergi Cifré, nou entrenador, nou projecte aquesta temporada. Va costar una miqueta d'arrencar al principi, però la veritat és que esteu rendint allò amb nota, eh?
Bueno, la veritat és que està sent molt i molt divertit i no ho haguéssim dit. Quan vam seure la primera vegada amb el Sergi abans de començar la temporada, li donaven voltes a tota la gent nova que ha incorporat. Té moltíssima gent al planter que l'any passat jugaven a quarta catalana i aquest any estan a la màxima autonòmica, a la segona nacional, que és Lliga Catalana. I quan ho parlàvem no teníem del tot clar com podia anar la cosa. Ell portava un projecte més aviat de club, molt llarg, de 2-3 anys de formació, i finalment ens estem veient competint, ja ens ho hem cregut, ara a veure si podem estar dalt, volem jugar a fases, està sent molt, molt divertit, molt xulo.
T'anava a preguntar precisament pel futur. Esteu al tercer lloc de la taula, us veieu d'aquí unes jornades lluitant pel lideratge, o això és parlar massa ara?
Home, nosaltres ha arribat un moment que ja no volem perdre. Ja no volem perdre cap partit. Estem allà i volem jugar les nostres cartes. Òbviament no érem favorits i ara mateix tampoc ho som, hi ha gent pel davant. Però ens hem vist amb la posició i amb la inèrcia i les ganes de plantar-ho cara. Tindrem jornades al gener consecutives contra Calella i Banyoles, que seran la prova de foc. Si sortim d'allà amb punts a favor, pues podem somiar, podem pensar en assolir l'ascens.
Serà divertit, Isidre. Aquell tram de competició serà divertit. A tot això, el proper partit és contra el Terrassa, que no sé si per allò de ser veïns també hi ha un punt també d'al·licient.
Sí, bueno, ens passarà. Jo, la veritat, jo soc nascut a Gavà i no ho porto tan arrelat, però sí que és veritat que Sabadell i Terrassa, bueno, tenen tradició. I tenim molta gent al planter que és nascuda a Sabadell i de l'escola de Sabadell i que no vol perdre, i això genera nervis. Doncs i sortiràs amb nervis a tot el preu, això està clar.
Estarem pendents d'aquest derbi. Isidre Campanyà, jugador del Creu Alta Sabadell Handbol, felicitats per la victòria d'ahir contra el Granollers C i també pel tercer lloc que ocupeu. Tant de bo que d'aquí a unes setmanes tornem a parlar i estigueu més amunt encara. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Hola, sóc Manuel Gato i us recomano escoltar l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
I encara en handbol, l'estrena de Dani Lara a la banqueta de l'OAR Gràcia femení no va ser ni molt menys l'esperada. Derrota contundent de l'OAR 15-37 contra el Servigroup Benidorm, un dels equips de la part alta de plata, en el primer partit del nou entrenador verd i blanc. Lara reconeix que les sensacions no van ser positives, però conèixer el Benidorm és una cosa que podia passar.
Bueno, la sensació és la que és. El resultat és molt, molt, molt dolent, però sí que és veritat que era un primer partit per afrontar contra el segon classificat, molt complicat per la situació en la que estem vivint, i sí que és veritat que el resultat és molt dolent, però per acabar de conèixer el grup i per provar diferents accions i diferents coses que havien treballat, doncs, bueno, jo penso que no és de la nostra lliga aquesta i que, bueno, he tret conclusions molt interessants d'aquest partit.
Malgrat aquest discret inici d'aquestes conclusions que també diu Dani Lara, està convençut el tècnic que serà capaç de redreçar la situació, sobretot perquè veu qualitat suficient a la plantilla com per anar menys i per treure's del cap, podríem dir, de la part baixa de la classificació, estirar una miqueta la cosa i oblidar-se aquests problemes amb els quals han començat.
A mi em dona la sensació de que hi ha material humà per tirar aquest projecte endavant. Sí que és veritat que ja et dic, les idees no estaven massa clares i que hi havia moltes jugadores que han perdut una miqueta el fil de lo que es pretén, bueno, de la proposta de joc, no?
Diumenge, quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda, les gracienques visitaran el pavelló 11 de setembre de Lleida en un duel absolutament clau. L'OAR Gràcia femení és penúltim amb 3 punts i jugarà aquest cap de setmana a la pista del CUE d'una associació lleidatana que té un punt menys. Per tant, guanyar pot ser el primer pas per escapar-se del pou. I el Femisport, amics del Pou Nou Escorial, es posa el dia demà a la Liga Foro 16 Feminismo, la màxima categoria del futbol sala femení estatal. Les quatribarrades reben el pavelló del nord al Pollo Pescamar en el partit suspès a la segona jornada del campionat. Les gallegues són a la mitja taula amb 15 punts, mentre el Femisport encara no ha puntuat. Fernando Castejón, nou tècnic de l'equip, creu que no tenen molt a perdre.
Contra el Pollo tenemos más que ganar que perder. Lo que pasa es que sigo confiando en ella y si siguen trabajando como están trabajando, se ha visto que se podía, pasa que bueno, nos pasan cositas dentro del partido que no hacen mucho daño y nosotros para meter un gol necesitamos una barbaridad.
Tot i que el rival és a priori superior per potencial, el Femisport té clar que d'aquesta setmana no pot passar. Tenen dos compromisos, aquest contra el Pollo i sobretot el cap de setmana contra el Sala Zaragoza, que només ha sumat un puntet i que, com la setmana passada contra l'Amarele, també és un rival directe. Castejón, per tant, admet la necessitat que tenen, tenint en compte que encara no s'han estrenat. A la una arrencarà demà aquest Femisport Pollo, que arriba després de la derrota de les de Castejón per un atès contra el Viaxes Amarele, que ha deixat a les quatre barrades al fanalet vermell. I també demà les del Pool Natació Sabadell de Waterpolo femení té partit de Lliga. Les de David Palma estan obligades a guanyar, veient els pobres resultats obtinguts fins ara pel seu rival, el Madrid Moscardó. Tan sols sumen 3 punts les madrilenyes i han perdut 5 dels 6 compromisos que han disputat, mentre el club segueix imbatut i, guanyant per més de 2 gols, recuperarà el lideratge. Marina Cordobés, waterpolista de l'Estalpool, apunta cap al cansament com un dels pocs contratemps que poden tenir a la piscina del Moscardó.
El que sempre es diu, nosaltres sempre que anem a Madrid, les piscines de Madrid són complicades i que l'arbitratge potser a vegades ens va una mica en contra, fem mal viatge a nave, sí que no arribem molt, molt fresques al partit i si no comencem a enxufar el partit pot ser que ens passi una mala factura.
En les últimes hores també hem conegut que Mataró serà l'escenari de la Copa del Rei de waterpolo masculí entre els dies 15 i 17 de febrer. D'altra banda, falta la confirmació oficial, tot apunta que Sant Feliu serà la seu de la Copa de la Reina. I al marge d'aquests duels del Femisport contra el Pollo i del Madrid Moscardó, Natació Sabadell de waterpolo femení, demà hi ha més activitat, com us explicàvem ahir a les 7 del vespre. OAR Gràcia Sabadell, selecció del Qatar al carrer Bocaggio, la cluenda del 65è aniversari de l'OAR, i en bàsquet femení a la primera catalana aquesta nit el Sant Nicolau visita la pista del Marquès Club Bàsquet Lleida. Les col·legials són vuitenes amb 7 victòries i visiten a 2:15 el 13è, un equip que tan sols ha guanyat 3 partits. Per cert, aquest migdia s'ha presentat la We Are de la Cruz, una marxa cicloturista que retrà homenatge al ciclista sabadellenc David de la Cruz. La presentació ha estat al Passeig de Mar de Palamós, ciutat que acollirà la sortida i l'arribada d'aquesta prova el 5 de maig del 2019. Acabem el programa d'avui amb tenis taula perquè Club Falcón s'ha situat segon al seu grup de primera nacional. L'equip de la Masia de Sant Oleguer va superar per 5-1 el Son Cladera, coincidint amb el retorn de la tripleta de l'any passat, formada per Miquel Muñoz, Adrià Úbeda i Roger Blanco, sense Albert Kenji Matsuoka, que tindrà cada cop menys protagonisme de cara al futur. Les sensacions van ser boníssimes, com es desprèn de les declaracions del tècnic Joan Nogueras.
Una victòria que ens fa recuperar sensacions de la temporada passada, no? Vam acabar la temporada passada de forma fantàstica. Aquesta temporada, potser per la pressió, potser pels canvis en l'equip, no havia anat exactament igual, de moment, però vam recuperar l'equip de la temporada passada, va descansar el Kenji, i vam recuperar el Miquel, l'Adrià i el Roger, i la veritat és que la millor versió de l'equip, sobretot, ja dic, per sensacions, va tornar.
Els falconistes són dins les places de promoció d'ascens, allà on van acabar la temporada passada. Això sí, la primera plaça és complicada, ja que el Sant Jordi i Vicenç només ha perdut un partit i el sabadellenc ja sumen 3 desfetes. La competició, però, s'atura ara, en el cas de Falcons es matxa Agora Group, fins al 22 de desembre, quan jugaran davant del Nàstic de Tarragona. Un contratemps pels de Joan Nogueras, que voldria seguir jugant ara que han donat amb la tecla.
Ara no vull parar. Ara que he recuperat aquesta sensació, aquest somriure en aquest petit, ara tant de moment toquessin dues la setmana que ve, dues l'altra i dues l'altra. Però la lliga és com és i sobre això no s'hi pot fer res. El calendari està posat des del principi de temporada. Per tant, no podem més que aprendre's una filosofia i intentar que el següent partit sigui la continuació d'aquest.
Un grau per sobre, per cert, el Natació Sabadell no va jugar aquesta última setmana i tampoc ho farà aquesta, sinó que el pròxim partit del club serà ja el dia 15 de desembre a Mataró. A tot això, demà és el 6 de desembre, és dia festiu, per tant no hi haurà programa. Nosaltres tornarem divendres, ho farem amb el Marc Pijoan al capdavant. L'Hotel Suís no fa pont, tindrà, per exemple, la prèvia del partit de Castalia amb els dos entrenadors, també Top Bàsquet i el Memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo, dos campionats de referència a l'esport de base per aquestes dates a la ciutat. També repassarem les cites, que no són gaires, però sí de potents, del cap de setmana a l'esport de la ciutat. Fins aquí el programa d'avui, del 5 de desembre, amb el Roger Benet. El control de so, més informació, com sempre, radiosabadell.fm, @radiosabadell al Twitter, a l'Instagram i també ens podeu trobar al Facebook. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.